la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. Us fem, com sempre, en primer lloc i abans que res, un resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, la Galeria dels ocells, la Galeria dels experts, Parcs urbans de Catalunya i l'entrevista, avui amb en Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista i divulgador ambiental, amb qui parlarem de la recentment aprovada Llei Europea de Restauració de la Natura. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica Ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Som-hi! Primer amb les notícies, aquí a Ràdio Estel, la veu dels animals i la natura. Ecologistes en Acció dona a conèixer els 6 punts que mereixen d'una acció immediata. Un any més, Ecologistes en Acció, federació de la qual l'ONG ADA és membre, ha presentat l'informe Banderes Negres 2024. El document defineix els casos més flagrants de contaminació i mala gestió ambiental que pateixen les costes de tot l'estat espanyol. A l'edició actual s'ha fet especial èmfasi en els problemes mediambientals i socials provocats per la turistificació i per la urbanització del litoral. L'entitat ha concedit el distintiu Banderes Negres a 48 espais de tot Espanya, 6 dels quals del Principat de Catalunya. Ecologistes ha remarcat que els triats són els indrets més significatius, però no els únics que presenten unes males condicions. Els 6 llocs de Catalunya són els que segueixen: la platja de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, a Barcelona, destacada per un projecte urbanístic dins d'una zona inundable en un dels pocs espais del litoral barceloní que encara no està urbanitzat; la costa del Maresme, entre Montgat i Malgrat de Mar, per l'elevada contaminació, tant del subsol com de la platja, procedent d'activitats industrials i agrícoles, situació que és agreujada per la manca d'un sistema adequat per al drenatge d'aigua i també per una gran pressió urbanística. En tercer lloc, la platja de la Farilla, a Llançà, a la demarcació de Girona, on l'Ajuntament ha tramitat l'aprovació per construir-hi 62 habitatges dins d'una pineda considerada un reducte de vegetació i de fauna mediterrània. En quart lloc, diversos punts de la Costa Brava per la contaminació, sobretot d'embarcacions privades que erosionen l'entorn natural, perjudiquen la biodiversitat marina i sobrepassen la franja estipulada per la Llei de Costes. També el nou camí de ronda al preventori de la Sabinosa, a Tarragona, un espai on la Diputació hi projecta la construcció d'un vial de 5 metres d'amplada que afectaria els hàbitats d'interès natural d'aquesta finca. I, per últim, la platja de la Pineda, a Vilaseca, pels nivells més alts de contaminació amb pèlets plàstics de tot l'estat espanyol. Tota la Costa Daurada pateix la presència d'aquests microplàstics, causada per l'abocament de residus de la indústria petroquímica del Camp de Tarragona. La pregunta que sorgeix de tot això és: hi prendran les administracions corresponents les mesures adients per resoldre tots aquests danys? Més coses, les gorgònies estan en perill. Les gorgònies vermelles que habiten les Illes Medes al Baix Empordà segueixen morint per l'augment de temperatures que ha progressat de manera exponencial al mar els darrers anys. Ho conclou així un estudi publicat fa sols uns dies per un grup de seguiment de la Universitat de Barcelona. La investigació mostra com en els últims 8 anys un 40% de la superfície ocupada per les diverses colònies a 7 indrets de les Medes, entre els 15 i els 20 metres de fondària, ha presentat teixit mort. Les gorgònies es confonen amb certs organismes vegetals pel seu aspecte arbustiu, però en realitat són animals de la família dels coralls. Són, parlant tècnicament, nidaris, entosous, formats per petits pòlips que posseeixen 8 tentacles i s'agrupen en colònies en aquestes formacions que semblen un ventall i que són fetes de calcita. L'estudi ha corroborat que l'augment tant en la freqüència com també la intensitat dels episodis d'increment de la temperatura al mar ha provocat que les gorgònies vagin perdent el teixit fins a morir. Es considera que s'esdevé una onada de calor quan la temperatura es manté per damunt de la mitjana en un indret determinat durant un mínim de 5 dies. És aquest un dels efectes més palpables durant les últimes dècades del canvi climàtic accelerat, molt més intens aquí al Mediterrani. La mort de la gorgònia vermella, més enllà de la supervivència de l'espècie, afecta d'igual forma a la diversitat dels organismes que hi viuen associats, molts dels quals invertebrats, com els briozous, altres nidaris o les estrelles de mar. Davant la situació, els científics mostren un cert pessimisme i expressen el greu perill que aquesta espècie s'extingeixi. Cal recordar que aquestes observacions s'han fet dins d'una reserva marina, amb condicions més òptimes i menys pressió, tant de la pesca com d'altres activitats recreatives. Aquest fet i els escenaris previstos d'escalfament per un futur fan que les poblacions examinades, i segur que moltes altres, arribin pròximament i de manera molt probable fins a un punt de no retorn. I el linx ibèric inicia una important remuntada. El linx ibèric ha deixat de ser una espècie en perill d'extinció. Així ho ha anunciat aquesta setmana la Unió Internacional per la Conservació de la Natura. Aquest felí continuarà dins la llista vermella d'espècies amenaçades, però ara ja amb l'estatus d'espècie vulnerable. En conseqüència, les diverses poblacions hauran de seguir sent supervisades fins que en millori la seva capacitat de reproducció i de supervivència. Aquest mamífer, carnívor, endèmic de la península ibèrica, va veure reduïda de manera dràstica la seva població durant el segle XX. A finals dels anys 90, tan sols en quedaven uns 100 exemplars. La recuperació progressiva ha estat fruit de la gran feina que hi han fet entitats conservacionistes, que han empès alguns programes de cria en captivitat i de restauració dels seus hàbitats. Actualment se n'han comptabilitzat ja uns 2.000 exemplars. Tanmateix, el linx continua exposat a diferents amenaces causades per les activitats humanes, com són la caça furtiva o els atropellaments en carreteres que travessen els diversos territoris on habita. Sens cap dubte, és una bona notícia saber que una espècie ja no es troba en perill d'extinció. Tant de bo que moltes altres s'hi poguessin afegir.
Avui el Sabies Què el dediquem a la importància de la llum, i és que la llum solar regula l'existència i els cicles biològics dels diferents organismes i és la font més important d'energia per a tots els éssers vius del nostre planeta. Les plantes, les algues i alguns bacteris són els únics organismes que, mitjançant el procés de fotosíntesi, són capaços de transformar la llum del sol en energia química i matèria orgànica base de la seva alimentació i subsistència. Segons la lluminositat de la superfície, el plàncton marí cada dia puja o baixa verticalment en busca de la llum. La duració de les hores de llum i el descens o augment de les temperatures és també un dels principals factors reguladors per moltes espècies, ja que marca l'inici de les seves èpoques d'hibernació, les migracions cap a diferents indrets del planeta, el començament o el final de les seves etapes reproductores i els canvis del seu aspecte físic i costums.
Galeria dels ocells. Avui, Abel Julien, expert en ornitologia, professor i divulgador a través del seu blog, ens ajuda a conèixer els ocells i els seus cants. Abel Julien, avui ens portes un ocell que volta pels troncs dels arbres.
Sí, correcte. Aquest que tenim aquí és un picassoques blau. No és un picot, s'ha de distingir, és un ocell passeriforme, que en diem, com pot ser una merla, un pit roig, com pot ser una cadernera, però és un ocell que va pels troncs i té unes adaptacions similars a les dels picots, en el sentit que està perfectament adaptat doncs, a pujar i baixar pels troncs. Té una cosa molt curiosa, un comportament curiós, i és que baixa pels troncs de cap per avall, o sigui, mirant cap a baix. I ell va baixant allà, va picant insectes o invertebrats a les esquerdes i és molt nerviós. A vegades el seu cant o reclam, quan el fa, a vegades sembla que estigui enfadat, comença a fer aquest xiulet que dius, ostres, què està passant aquí? I és un picassoques que sembla que estigui enfadat pel teu cantó. És molt bonic, és un ocell blau, tirant a una tonalitat, un blau apagat, però llavors té una mena d'antifaç negre que li creua a l'ull i és molt, molt bonic. És un ocell que li agraden els arbres madurs, boscos madurs, arbres vells, que ja tinguin alguna branca morta, fusta amb descomposició, cosa que, per cert, és importantíssim que ho tinguem en l'hàbitat. Aquesta mania, a vegades, que hi ha de tallar arbres morts i així, és nefasta pels ocells. I pel picassoques i picots i tots aquests, els hi va molt bé que els arbres siguin vells. Per tant, evita boscos madurs. Com que els boscos a Catalunya s'estan envellint, afortunadament, doncs és un ocell en expansió. Com molts altres ocells que són de bosc, el picassoques blau està en expansió i cada vegada el podem veure a més llocs.
Doncs atents, escoltem de nou el picassoques blau.
Galeria dels ocells, amb la col·laboració de l'Abel Julien, expert en ornitologia. Més informació a www.aulainatura.cat. www.aulainatura.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amics, amigues i animalons. Recordarem avui a una gran cantant nord-americana de mitjans del segle passat. És la Dinah Washington. Nasqué el 1924 a Alabama, un estat del sud on la discriminació amb la gent en color encara ara és problemàtica. La seva mare tocava el piano i també la Dinah, que, a més, cantava i molt bé. De joveneta es traslladà a Chicago, on el jazz tenia una presència molt important. Començà amb el cant religiós, va passar pel gospel i els espirituals. Als 15 anys va guanyar el seu primer concurs i això li va obrir les portes per donar-se a conèixer. Escoltem, interpretant les seves balades que encara es conserven molt tradicionals. Unforgettable, Baby, You Got What It Takes i September in the Rain.
Unforgettable. That's what you are. Unforgettable.
someone been more unforgettable, ooh, in every way. Forevermore, I intend to stay. That's why, darling, it's incredible that someone's so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Please won't you think that I am unforgettable too.
Every word of love I heard you whisper. The raindrops seem to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September. Ooh, that September in the rain. To every word of love I heard you whisper, the raindrops seem to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September. That's September in the rain. In the rain.
Escolteu Ràdio Estel, la veu dels animals i la natura, programa de l'ONG ADA. El passat dilluns 17 de juny, després de 2 anys, el Consell de Ministres de la Unió Europea, en aquest cas els ministres de Medi Ambient, que són els que finalment han de ratificar els acords que surten del Parlament Europeu, va aprovar, per majoria, finalment, in extremis, la Llei de Restauració de la Natura. Ho va fer després que el Parlament Europeu l'aprovés al febrer, després de 2 batalles intenses. Després que al març el mateix Consell la denegués per la negació, en aquest cas, d'Hongria, un dels països d'aquest Consell. Però finalment, la ministra austríaca de Medi Ambient, Leonore Gewessler, va, diguem-ne, conjuntar-se amb el bàndol del sí i va poder aprovar, finalment va fer que s'aprovés aquesta llei. I la repassarem avui, especialment, què diu, què se'n pot esperar amb el Jordi Vigues, a qui saludem ja. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Jordi, recordem, és divulgador ambiental, col·laborador també ja del programa, exdirector de la revista Integral i fundador també de Greenpeace a Espanya l'any 1984. I, per tant, com a veu experta, en primer lloc, Jordi, què ens has de dir? Perquè és una llei que ens ha portat molts maldecaps.
Sí, és una llei oportuna i que respon a l'urgència ambiental. Potser no és una llei pròpiament verda, per dir-ho d'una manera, però ha tingut que afrontar una oposició tan frontal dels lobbies de pressió empresarials de l'agricultura industrial que fa pensar que això no s'aprovaria, que es descarrilaria finalment, no? I en aquest sentit, von der Leyen s'ha mostrat, diguem, conseqüent amb el Pacte Verd Europeu i ha aconseguit guanyar votacions in extremis, entre altres coses, perquè el lobby de la dreta i l'extrema dreta té molta pressió en el Parlament Europeu i en algunes votacions, fins i tot liderades per Manfred Weber, que és del mateix partit que la Ursula von der Leyen, feia pensar que aquesta llei no s'aprovaria al final, no? Per tant, és una bona notícia en aquest escenari. En altres escenaris no seria tan gran notícia. I és gran notícia perquè implicarà que cada un dels estats membres facin un pla d'acció.
Ara repassarem aquest pla, repassarem una mica què diu aquesta llei, però com deies, no? En principi és presentada per primer cop al juny de 2022 per la Comissió Europea, que és l'òrgan encarregat, en aquest cas, de proposar les lleis. S'emmarca dins del Pacte Verd Europeu, que és aquest gran pacte de mesures, diguem-ne, que es presenta ja al desembre del 2019 i dins de l'Estratègia Europea per la biodiversitat. I com dius, hi va haver una campanya especialment molt forta, en aquest cas del sector de dretes i en concret del Partit Popular Europeu, de Manfred Weber. Fins i tot el sector agrícola amb aquestes manifestacions també s'hi ha oposat moltíssim, no? Per tant, al final semblava que tot això s'acabaria tombant i no ha estat així. Per tant, hem de veure almenys alguna cosa positiva.
Sí, 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 perquè quan ells van veure que podien tirar endavant la llei, es van centrar a, diguem, desplomar-la. I un dels aspectes més importants era si aquesta llei únicament seria, afectaria els espais xarxa Natura 2000 o inclouria els espais agraris empobrits i degradats per fertilitzants i plaguicides, i si en aquest sentit l'empenta per una agricultura més ecològica perdria pistonada. No? Això és el que pretenen i han utilitzat tot tipus d'armes, entre altres la mobilització pagesa disgustada amb la burocràcia europea i han colat en aquest paquet d'actituds i mesures les mesures ecològiques ambientals, dient que dels països on importem aliments no segueixen polítiques ambientals i nosaltres ens obliga uns llistons de polítiques ambientals que van en contra dels interessos i dels guanys agrícoles. I aleshores, clar, aquí ens trobem amb una cruïlla molt important. I aquesta cruïlla molt important, com sempre, l'acabarà decidint la mobilització que sigui capaç de desenvolupar el moviment ecològic, perquè aquests plans d'acció no quedin purament com documents marc teòrics, sinó que assoleixin els objectius. I aquests objectius, per exemple, ja marquen que l'any 2030 el 20%, el 30% de la llei de restauració de la natura ha d'haver aconseguit els primers passos en restauració del medi natural. Però tothom sap que aquests plans d'acció necessiten també tenir una versió local. És a dir, quan passegem pels entorns de molts pobles, veiem finques abandonades, veiem antigues instal·lacions agrícoles en grau de destrucció, amb d'amiant, amb teulades d'amiant, etc etc. I, per tant, aquests plans d'acció han de tenir els recursos necessaris per netejar el territori que està tan brut. No? Qualsevol persona que va al bosc veu quantitat d'escombraries per tot arreu, que és una de les coses que més inquieta el passejant, no? Mm. I jo crec que en aquest sentit, que aquests plans d'acció, no podem esperar que hi hagi un pla d'acció espanyol al respecte. No podem esperar que hi hagi un pla d'acció català, sinó també ha d'haver-hi plans d'acció locals i comarcals. I en aquest sentit, perdona que m'estengui, però jo crec que nosaltres anem coixos en aquesta cursa. Anem coixos perquè no tenim ni departament de medi ambient. I la seva supeditació i integració amb el d'agricultura significa que no podem volar perquè li hem tallat prèviament les ales.
Doncs valgui una altra vegada d'excusa que parlem de la llei de restauració de la natura per reclamar també des d'aquí, com han fet moltes entitats ecologistes darrerament, aquest Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, que recordem va ser derogat, bé, va ser inclòs dins del d'agricultura, pesca, alimentació, etc etc, a partir de l'any 2010. I que, per tant, és el que dius, no? Directament, i aquí al país no tenim pròpiament un departament que s'encarregui de vehicular i transposar aquestes directives europees.
Clar, i aquest pla d'acció que ha de pactar-se i ha d'executar-se perquè ha de tenir objectius, doncs necessita aquests recursos administratius, organitzatius, més recursos econòmics per aconseguir. Pensa que un dels objectius de la llei és plantar 3.000 milions d'arbres abans del 2030. Doncs per plantar aquests arbres no és una qüestió de demanar-ho, sinó que significa que necessitem els recursos concrets per plantar aquests arbres on calgui i transformar l'agricultura industrial en una agricultura agroforestal, com s'ha plantejat fer combinar arbres de producció de fruita i verdura, de fruita a mitjà termini i a llarg termini producció de fusta de qualitat. Això és factible econòmicament, però sols acabant amb la inèrcia actual. Per tant, aquesta llei ha d'ajudar-nos a acabar amb les inèrcies que fan que tot quedi amb no res.
Després també parlem del finançament, el toquem. Abans tornem a Europa, definim exactament què és la llei, una votació final que, com dic, es va fer en aquest Consell de Ministres de la Unió Europea el 17 de juny i van votar a favor 20 països. Es necessiten dues terceres parts, es necessita més d'un 65% de la població europea, es considera, eh? I estàvem allà, in extremis, fins que finalment, això, Àustria es va decantar i, per tant, possibilita aquest vot favorable. 20 països a favor, entre els quals també Espanya, França, Croàcia, Xipre, Letònia, etc. 6 en contra, Itàlia, Hongria, Països Baixos, Polònia, Finlàndia i Suècia, i l'abstenció de Bèlgica. El titular d'aquesta llei de restauració de la natura, bàsicament, és això, restaurar el 20% dels ecosistemes degradats, terrestres i marins, abans del 2030, i proposa una restauració total dels ecosistemes degradats, un concepte que és una mica ambigu, ja veurem com es mira això, abans del 2050. Són objectius ambiciosos.
Sí, són objectius ambiciosos que necessiten recursos perquè es puguin executar. Això és clau. I també perquè, d'una manera o altra, tenim els organismes i hauríem de tenir tots els recursos per poder-ho implantar. I jo crec que aquesta implantació generaria una economia dinàmica, tindria uns efectes positius per l'agricultura i tindria uns efectes positius en la sensació de que el medi natural s'ha de restaurar, perquè sovint qualsevol persona que passegi per arreu de Catalunya, sigui un caminant o un excursionista, pot veure en quin estat estan els marges dels camins, en quin estat estan aquestes instal·lacions abandonades, aquesta sensació una mica d'empobriment de l'entorn natural. I aquest millora urbanística, millora agrícola, millora... jo crec que és tota molt positiva en aquest sentit.
Jordi, i com definim quins són els ecosistemes o quin ecosistema està degradat i en principi ha d'entrar dintre d'aquests plans de restauració?
Clar, això necessita necessàriament un conjunt d'ítems per poder-lo definir en aquesta situació, poder-la ubicar, especialment en espais que a vegades no són extensions molt grans, però que tenen una sensació d'abandonament fàcil d'observar, per exemple, els polígons industrials que s'han de desmantellar i que s'han de replantejar perquè s'ocupen espais de planúries importants al costat dels rius i que tenen un factor de degradació evident, no? Jo crec que aquesta... Per això jo li veia la vessant local bastant, perquè considerava que si considerem que les terres amb una bona agricultura absorbeixen diòxid de carboni, si observem que els arbres no únicament absorbeixen diòxid de carboni, sinó que a més anul·len l'efecte de molts contaminants que porta a l'atmosfera, jo crec que ho hem de calcular i buscar els indicadors que ens permetin qualificar els terrenys en relació a la seva restauració.
Som la veu dels animals i la natura, escolteu Ràdio Estel, escolteu el Jordi Vigues, divulgador, col·laborador ja també d'aquest programa, parlant d'aquesta recent aprovada llei de restauració de la naturalesa europea, que bàsicament el que es proposa és això que dèiem, restaurar un 20% dels ecosistemes terrestres i marins abans del 2030 i pràcticament la seva totalitat abans del 2050. Entre altres mesures, també proposa aquesta connectivitat, és a dir, eliminar barreres a la xarxa hidràulica i fer possible que almenys uns 25.000 quilòmetres de rius tinguin aquesta llibertat, diguem-ne, aquest hàbitat també connectat d'alguna manera. També revertir el declivi de les poblacions de polinitzadors, que pateixen també un greu decrement en la seva diversitat.
Davallada, sí.
Una davallada. Restaurar els ecosistemes forestals, no és poca cosa, i els espais verds urbans. Recuperar el 30% de les torberes, per exemple, arrasades per l'ús agrícola, o també més mesures de gestió pesquera adequada per promoure la restauració marina. Així que veiem que tota aquesta restauració porta diferents parts que s'han d'anar desgranant i s'han d'anar, com deies, desenvolupant, perquè això és la llei, però ara s'haurà de desenvolupar.
Clar, tu, jo crec que has explicat molt bé el sumari del que pretén la restauració de la natura. Aquest sumari és un pla de multiacció i necessita una direcció que hauria de dur a terme el Departament de Medi Ambient. Les forces polítiques que poden constituir els futurs administració catalana, està clar que estan a favor del sí, però el sí no és únicament una votació, sinó que és una actitud de fons per aconseguir aquesta voluntat. L'important és que hem aconseguit amb la llei que no únicament els espais xarxa natura estiguin inclosos, sinó tots els ecosistemes agraris empobrits, ha citat també els rius i sobretot el mar, sobre el qual es pot actuar d'una manera decidida. I actuar d'una manera decidida d'aquí al 2030 és no esperar l'any que ve. En aquest sentit, jo crec que espero que aviat l'administració catalana faci una convocatòria per explicar com pensa dur a terme aquest pla d'acció, de quina manera la ciutadania podria participar en aquest pla d'acció, activa, per dir-ho d'una manera, i jo crec que tot això és el repte que tenim. Entre altres coses perquè a vegades es pensa que les forces conservadores són conservacionistes, i no és veritat, són sectors a vegades que s'identifiquen amb la degradació natural, que volen inercialment evitar que la indústria sigui competitiva, que han intentat i aconseguit que els vehicles elèctrics a Europa tinguin uns paranys perquè no puguin ser importats de Xina. Estem en una societat tan canviant que el sector agrícola, convertir l'agricultura en el seu conjunt catalana sota estàndards d'agricultura ecològica i agricultura integrada, han estat abandonats, i aquesta pressió pagesa rabiosa molt sovint amb motius justificats, podria anar en direcció contrària al resultat que volem obtenir, que és una agricultura sana, aliments sans i de qualitat, que el distintiu d'aliment català sigui associat a uns estàndards ecològics elevats. I això sols es fa amb polítiques decidides, com fa Dinamarca o com fan altres països, en què les forces conservadores també estan implicades amb aquesta transformació cap a una societat més ecològica.
Evidentment, i abans de Catalunya, cal, o marca també aquesta llei, que els diferents estats membres de la Unió Europea, en aquest cas l'estat espanyol, transposin aquesta directiva, com a mínim, abans de mitjans de 2026, diu. Per tant, bé, deixa un marge de 2 anys, esperem que sigui abans. I en el cas de Catalunya, quines altres mesures es poden prendre? Perquè, de fet, s'està reclamant, i encara no s'ha aprovat, aquesta llei de biodiversitat, també tan buscada, que de fet entraria dintre d'això, no? Dintre d'aquesta llei també, d'aquest marc, i el pla de restauració dels rius catalans, perquè si hem de treure aquesta, d'alliberar aquesta connectivitat hidràulica, també seria fonamental, no?, provar aquest tipus de normes.
Sí, no, i no es pot fer servir la sequera com a argument per paralitzar totes aquestes activitats de restauració del medi natural. Jo crec que la sequera era una notícia anunciada des de fa ja 22 anys, crec recordar, que es va dir quines serien les condicions en què l'aportació hídrica de les pluges implicaria. I això ja es va dir fa 22 anys, per tant no és cap notícia en aquest sentit. Però sí que és notícia que hem aconseguit evitar que es paralitzés l'acció de restauració del medi natural i que hi hagin uns compromisos que siguin unes referències que poden ser executades o poden ser abandonades. Aquest marge del 2026 és un marge molt generós. Jo crec que no podem esperar el 2026. Aquest setembre ens han de dir què pensa fer l'administració catalana per complir aquesta llei i com volem ser capdavanters. Volem que Catalunya no estigui al furgó de cua, com sempre passa amb totes les normatives europees, sinó que sigui una locomotora d'aquesta transformació, tenint present que tenim molta gent aturada, tenim present que tenim una part de la immigració amb una cultura pagesa que encara conserva viva i que d'una vegada o altra han de substituir la pagesia tradicional que ha anat minvant any rere any degut a les condicions reals de les rendes agràries, no?
I per últim, Jordi, molt interessant això que dius també, de poder adaptar totes aquestes persones nouvingudes, evidentment que tenen totes aquestes habilitats, doncs per què no, en el món agrari d'una manera ecològica, d'una manera extensiva, d'una manera sostenible, per cuidar la terra, que al final és el que fa la pagesia. D'on traiem el finançament? Perquè
T'explico una anècdota. El meu cosí, el Vigas Luna, va posar en producció unes terres ermes i va començar a generar aliments ecològics i va comptar amb el Mohamed, que era un pagès marroquí, que va posar en funcionament tota una horticultura ecològica que el meu cosí s'encarregava d'embolicar, diguem-ne, ideològicament i que d'una manera o altra de ràpidament va trobar un mercat. Per mi el que feia el meu cosí és el que hauria d'haver fet Catalunya en el seu moment i va deixar de fer quan es va abandonar la idea de que el conjunt de l'agricultura i ramaderia catalana ha de tenir estàndards ecològics perquè el distintiu aquest li permeti assolir mercats que fins ara no assoleix per la competència que tenim internacional dels aliments ecològics que arriben d'altres continents. No? Mm.
Un tema, evidentment, crucial, i aquí arribem doncs, a aquesta última qüestió, no?, que tractaves també al principi. Com fem que tot això sigui possible? Hi ha finançament que vindrà de part de la Unió Europea? L'haurem de remoure aquí? De quina manera es financen totes aquestes actuacions?
Oh, fas molt bones preguntes i m'agradaria tenir resposta a totes elles, no? Però, és clar, un pla d'acció és el primer pas. El segon pas és concretar aquest pla d'acció, veure com en la xarxa Natura 2000 el paisatge periurbà assoleix aquests objectius i com aquest pla d'acció intenta assolir, cosa que no farà, naturalment, que el 2030 el 30% de la natura que necessita restaurar s'executi, no? Són preguntes obertes i espero que fareu seguiment radiofònic perquè els oients puguin fer-se la idea d'aquestes coses tan complexes políticament, on resulta que els conservadors no són partidaris de conservar i són partidaris de seguir destruint coses que és pintoresc i graciós. Però també veure com algunes d'aquestes votacions s'han guanyat per la dissidència dintre del Partit Popular Europeu que han votat a favor d'aquesta llei, saltant-se les directrius del Partit Popular Europeu pròpiament, no? Això és molt important. I és important veure que no ens aturarem, sinó que seguirem pressionant per aconseguir la restauració de la natura.
Doncs nosaltres, evidentment, ho seguirem i el que fem és també obrir aquesta reflexió de diferents temes que intentem que es posin també doncs, en el marc públic perquè la gent els pugui reflexionar, tenir en compte també del que suposa aquesta llei i, com deies, la ministra austríaca de Medi Ambient que s'ha posat amb un embolic sever per haver-se posicionat a favor d'aquesta llei i ara el govern d'Àustria recorrerà aquesta llei, presentarà un recurs d'anul·lació al Tribunal de Justícia de la Unió Europea contra aquesta llei de restauració de la natura que esperem que no prosperi, perquè a Europa ara mateix es calcula que hi ha un 81% dels hàbitats degradats, un terç de les abelles i les papallones estan de poblacions i espècies, estan en declivi i, per tant, tot això no és broma. Jordi Vigues, col·laborador pràcticament ja d'aquest programa, t'agraïm moltíssim novament que hagis intervingut i que ens hagis posat més llum sobre aquest tema, sobre l'aprovació de la llei de restauració de la natura. Moltíssimes gràcies.
A tots vosaltres.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Escoltàvem a la Dinah Washington. En realitat es deia Ruth Lee Jones. Estem presentant una cantant en els millors anys que ha tingut el jazz al món, com foren els anys 50 i 60. Es va relacionar també amb els més famosos intèrprets i va ser el Lionel Hampton qui la va integrar a la seva orquestra, a on s'hi va estar quasi 2 anys. En aquells temps, l'abús de les drogues era quasi la normalitat. Ella va ser, malauradament, una de tants i tantes. El seu marit, que era el sisè, la va trobar morta a casa seva. Fou l'any 1963 i tenia tan sols 39 anys. Recordem-la cantant Let's Do It i Teach Me Tonight. Fins a la propera, si Déu vol.
Birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it. Let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it. Lithuanians and Laps do it. Let's do it. Ah, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns, folks in Siam do it. Think of Siamese twins, some Argentines without means do it. People say in Boston, beans do it. Well, let's do it. Come on, let's fall in love. Electric eels, I might add, do it. Though it shocks them, I know. Why ask if shad do it? Say, waiter, bring me shad roe in shallow shoals. English souls do it. Goldfish in the privacy of bowls do it. Ah, let's do it. Come on, let's fall in love. Did you say I've got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn. Since this is the perfect spot to learn. Ooh, teach me tonight. Let's start with the ABC of it. Roll right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Teach me tonight. The sky's a blackboard above you. If a shooting star goes by, I'll use that star to write I love you a thousand times across the sky. One thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love. Come on and teach me tonight. I'll use that star to write I love you a thousand times across the sky. One thing isn't very clear, my love. Should the teacher stop?
getting so near, my love. Graduation's almost here, my love. Teach me, please teach me tonight.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Oriol Ribas, biòleg, etòleg, educador i especialista en comportament caní. Quins són els problemes de benestar més habituals en el gos que compleix el paper d'animal de companyia?
Bé, si féssim un estudi dels gossos de l'àrea metropolitana que compleixen el rol d'animal de companyia, amb tota probabilitat tindríem tres problemes principals. El primer lloc seria l'obesitat. Molts gossos estan sobrealimentats i això repercuteix doncs, en el seu benestar, i molts tenen problemes d'articulació, sobrepès, i repercuteix en l'esperança de vida. En segon lloc, tindríem que tots anem molt de bòlit i molts gossos, especialment les races molt actives, tenen una manca d'exercici. Aleshores, hauríem de fer esforços en aquest sentit. I, per últim, tindríem que el gos té un buit ocupacional. Què vol dir això? Que tenen la vida resolta, tenen el plat a taula. No s'han de guanyar la vida, com la majoria d'animals salvatges. I això els hi comporta un problema d'avorriment i de poca estimulació. I, aleshores, per pal·liar això, hi haurien dues possibilitats. Oferir-li enriquiment ocupacional, és a dir, donar-li coses a fer, i es podrien fer remeis casolans, com per exemple doncs amb un tàper o una fiambrera, posar trossets de carn i omplir d'aigua, posar-ho al congelador, i aleshores, un cop està congelat, ho traiem, li donem el bloc de gel amb les peces a l'interior de carn, i el gos s'ha d'entretenir per desfer el bloc de gel i obtenir aquestes peces. Això seria un remei casolà. Hi hauria un altre que seria oferir-li, per exemple, un dispensador de pinso. En lloc de donar-li el plat que té poc interès, perquè en 30 segons o un minut se l'ha menjat, doncs oferiríem, es podria fer, amb races delicades això es pot fer, posem un contenidor, tipus doncs, una ampolla de plàstic d'aquestes d'aigua, fem una sèrie de foradets, introduïm el pinso, i el gos, a base d'embestir-ho i anar-ho grapejant, això ho fa bellugar, i aleatòriament van escopint, aquest recipient va escopint les boletes de pinso, i així està entretingut. També hi haurien opcions doncs, comercials, com el Kong, que pots untar, és un cono de goma, que a l'interior, a les parets, podem untar foie gras o formatget, de forma que ell està entretingut. També podríem posar iogurt, el congelem, i ell, el fet d'estar congelat, doncs, li costa més d'extreure'l i el tenim més ocupat. O bé, una altra opció seria anar en una zona amb herba alta i escampar una sèrie de premis i que ell els hagi d'anar buscant i trobant. Això seria pel que fa a l'enriquiment ocupacional, però també ens podríem plantejar l'enriquiment social. I en aquest cas, doncs, què consistiria? Doncs oferir-li passejos, oferir-li jocs, oferir-li exercicis. A internet està ple de jocs, de petits consells per realitzar exercicis molt senzills, i això el que fa és fomentar el vincle i el manté entretingut.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert, avui amb l'Oriol Ribas, biòleg, etòleg, educador i especialista en comportament caní. Més informació a través d'Instagram, Oriol Ribas Recolons.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Francina, avui parlarem del Parc Vallparadís. On està aquest parc?
Doncs és el Parc Central de Terrassa, que està comprès a la vall dels torrents de Vallparadís i Montner. Vallparadís és un dels parcs urbans més grans de Catalunya, el Pulmó Verd de Terrassa, i ha esdevingut l'escenari de moltes activitats lúdiques i culturals, entre les quals destaca el Festival de Jazz de Terrassa.
I què hi trobem, aquest parc? Com està estructurat? A veure...
Hi trobem un estany que funciona com a piscina a l'estiu, un auditori i el conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere, el castell de Vallparadís, el centre de documentació i museu tèxtil, la Casa Bauman i els hospitals de Sant Llàtzer i de la Mútua de Terrassa.
I de la vegetació?
Està formada per roures, alzines, faig, cirerers i plantes arbustives.
I jo us diré que de la fauna més comú que hi habita, doncs a part de les aus urbans, com colons, pardals, merles, verduns o garses, degut a la seva proximitat de Terrassa a la Serra d'Ubac, també hi troben lloc per viure diverses aus rapinyaires, com per exemple els mussols i les òlibes, i també petits mamífers com són els ratpenats i les musaranyes.
I podeu trobar més informació al web de l'Ajuntament de Terrassa, www.terrassa.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel...
Faig una invitació urgent a un nou diàleg sobre la manera de com estem construint el futur del planeta. Necessitem una conversa que ens uneixi a tots, perquè el desafiament ambiental que vivim i les seves arrels humanes ens interessen i ens impacten a tots. El moviment ecològic mundial ja ha recorregut un llarg i ric camí i ha generat nombroses agrupacions ciutadanes que han ajudat a la conscienciació. Lamentablement, molts esforços per cercar solucions concretes a la crisi ambiental solen ser frustrats, no sols pel rebuig dels poderosos, sinó també per la manca d'interès dels altres. Les actituds que obstrueixen els camins de la solució, fins i tot entre els creients, van de la negació del problema a la indiferència, la resignació còmoda o la confiança cega en les solucions tècniques. Necessitem una solidaritat universal nova. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la veu dels animals i la natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.